Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 26 de maig, darrer dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, un programa de la Ràdio en Català que avui us planteja un repte. La pregunta és, es pot ser masclista, homòfob, racista i classista a la vegada i només fer-ho en 20 segons?
Usted tiene un centro educativo y tiene 10 plazas por cubrir. Ahora se dicen, no, oiga, de las 10 plazas hay que reservar 2 por género, 2 o 3 por raza. Y las 5 restantes por la orientación sexual A, la B, la C, la D o la X. ¿Cuántas plazas quedan? 0.
Doncs res, repte superat. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sosdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Foldi, David!
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui la gran protagonista d'aquesta secció serà la Charito, una dona que amb més de 90 anys ha decidit presentar-se com a cap de llista a les eleccions de la seva localitat. Si voleu saber quina és la seva edat exacta, quin partit representa i quines són les seves propostes, quedeu-vos que en uns minuts us ho explico a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia aparcarem el joc de divendres per comprovar si la gent del carrer votarà les eleccions d'aquest diumenge o no. En parlarem de tot plegat amb el director del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya i amb el també politòleg, el senyor Antoni Biernés.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més toca preguntar-nos on són les dones avui per parlar de la visió femenina del món del còmic.
I és per això que ens hi acompanyarà Marika Vila, filòloga, artista gràfica i una de les primeres autores en aportar una mirada vanguardista i feminista al discurs del còmic adult espanyol.
I a partir de les 4 anirem cap al bar Bodega Bartolí per parlar de fe, de vida i de solidaritat.
Una conversa distesa amb Sor Lucía Caram, amb qui parlarem dels seus projectes per Ucraïna, dels reptes de l'Església i de la fe en el segle XXI.
I un divendres més també parlarem de cinema, Nina.
Concretament de cinema documental. I és que del 18 al 28 de maig ha arribat a la ciutat comtal el Docs Barcelona Festival. En parlarem de la 26a edició amb Anna Pertús, directora artística del festival.
I a partir de les 5 no us perdeu la darrera hora de programa perquè ve carregadet amb la traca final, Andreu.
Com cada divendres encendrem de nou la tele per saber-ne les últimes novetats avui amb en David Vidal. I obrirem també plana d'actualitat rosa amb Sergi León i Núria Ros, el nostre safareig per principiants.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Sor Lucía Caram. Ja us dic primer de tot que jo en sóc bastant fan. De Sor Lucía Caram, molt pel bé. Material que penja a les seves xarxes socials, com parés ella a la vida real. I deixeu-me dir-vos que té més de 67.000 seguidors a Instagram, que no és poc, i que sempre està al dia amb un perfil de TikTok i tot. És normal que Sor Lucía Caram utilitzi les seves xarxes socials per reivindicar els seus projectes solidaris, com per exemple l'Hospital de Campanya Ucraïna, però també dels seus projectes de voluntariat. Crec que és necessari i més que una persona amb la visibilitat que té ella en xarxes socials ho faci. D'altra banda, m'agrada molt perquè el 7 de maig va penjar un vídeo amb fotografies amb el Papa i amb un altre company que no sé exactament qui és i li van portar, entre altres coses, dues botelles de vi i allà sobre la taula les tenien, diguéssim, mentre reien una bona estona. De ben segur que les reunions entre Sor Lucía i el Papa són sèries però alhora entretingudes.
Segur.
I finalment, punt a favor, perquè el 17 de maig va fer una publicació relacionada amb el nou tema de Shakira i clarament Sor Lucía és Team Shakira, perquè diu que és important que... Perdoneu. Diu que és important saber perdonar. I al final diu, esta es la mejor versión de Shakira. I per si no havia quedat clar, doncs, veredicte final, Sor Lucía Caram està més que aprovada.
Vinga, va, Andreu, explica'ns el teu toc.
Doncs avui us porto la sorreta de les pistes de pàdel i el cautxú del camp de futbol. Ahir parlàvem de les platges i de la sorra, que és un dels grans principals motius per als quals no sóc molt fan de les platges. Però, i què en penseu de la sorreta que hi ha a les pistes de pàdel i que t'entra cada 2x3 al peu?
Que jugues a pàdel, Andreu.
Sí, de tant en tant.
Mira, saps el què?
Sí.
Compte aquí.
Encara em sé, sí, em sé defendre, la veritat.
Mira, et saps molt defensar? Bé,
això, eh? Sí, sí.
Saps qui juga al pàdel, Ros? També?
Qui?
José María Aznar.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Mira, podríeu fer un partidet.
No.
Val.
Sí, us ha quedat clar?
Sí, sí, sí.
Però entre nosaltres sí, no?
Sí. Ah,
bueno, clar, fer un partidet de pàdel?
Sí.
Som-hi.
Ja farem un partidet de pàdel, va.
La caravana pàdel,
tio. Penjarem el vídeo.
Però també us he de dir que, o sigui, no només la sorreta aquesta de les pistes de pàdel, no?, sinó també el cautxú dels camps de futbol, que encara tolero una miqueta més perquè és més fàcil de treure, no?, quan t'entré a la bamba, però el tema de les pistes de pàdel, que hi posin una altra cosa, perquè podríem fer un naraner per un gat amb 4 jugadors, ja us ho dic. Però a banda d'això, per si no s'hagués notat, us he de dir que jo personalment no puc suportar-ho perquè fa nos al peu i de tant en tant depèn de com et surten bullofes. I això és el pitjor.
Ho dius, la gent que...
I avui em poso una mica hater. Primer de tot, que diuen que m'assemblo un youtuber, perquè el que em pensava que era un...
L'Esporcito.
Sí, sí, a l'Esporcito. Perquè el que em pensava que era un cas aïllat com Quico Parcerisses o David Balaguer, doncs es veu que no, perquè l'altre dia em van parar en un vermut per dir-me que m'hi assemblava. I jo, a veure, no és la primera persona que m'ho diu, gràcies, però aquest gràcies d'una manera bastant borde. Per què? Doncs perquè no m'agrada que em comparin amb les altres persones, i menys que no m'hi assemblo. És que jo m'he vist fotos.
Sí, que t'hi assembles. Convida els oients a que busquin una fotografia d'Esporcito.
Sí, si poseu Esporcito...
Té una retirada, sí, sí.
Una retirada, no.
Tota.
A més, a més...
És igual.
A més, explica als nostres oients...
És igual.
Que portes les mateixes ulleres.
A veure, sí, porto les mateixes ulleres. L'únic que ell té més barba que jo...
Els dos teniu cara d'espiar-los?
No. Però espera't un moment. És que justament es veu, jo no ho he vist, això, però es veu que la Kings League de divendres passat va sortir amb el cabell tenyit, que encara m'hi semblava més, dient.
No diuen allò que tothom té un doble, la vida?
Sí.
Mira, el teu és Esporcito.
Ja ho tindríem.
No sé.
Que comparteixi compte bancari amb tu.
Ah, mira, per això sí que m'agradaria comparar-ho. Exacte, sí, sí.
Veus.
Però també us he de dir que després aquestes persones també es troben en el dret, no?, d'opinar sense ànim de fer mal, sobretot. Però aquelles persones que et diuen «Ai, aquests pantalons no et queden massa bé». M'enteneu? Sí, no. Això no m'agrada gens.
No t'agrada, eh?
No, ho diu.
Què et fa feliç, en canvi?
Doncs que aquest cap de setmana el tinc complet. No tinc temps ni per pensar, quasi, perquè entrenar a Solsona, a votar. Importantíssim. El concert d'avui de la Julieta, també important. I després el concert del Coldplay el diumenge, també important. Doncs no tinc massa temps, diguéssim.
Avui vas a veure Julieta, de concert?
Sí.
Si te la trobes, sí. Explica-li que és d'Anna Boronat. Propòsit vell.
Doncs mira, aniré a comprar-me un paraigües veient el temps que havia de fer, però no, puc continuar mentalment en pau sense paraigües perquè vaig veure que el temps anava a millor i que el diumenge només hi haurà núvols, així que ni propòsit complert ni no complert. M'enteneu, no?
Sí, sí.
No complert, per tant.
No.
Sí,
m'enteneu, ja està. Propòsit nou, què?
Doncs, a veure, no crec que em quedi sense veu, perquè jo normalment no me n'he quedat sense, no? Però aquest cap de setmana, com us deia, té pinta que cantaré bastant, o millor dit, cridaré bastant, perquè jo de finant sé poc, per no dir que no en sé, però intentaré tenir, doncs, la gola hidratada per no fer malbé les meves cordes vocals, almenys.
Qui t'hi pot ajudar, Núria Ros? Núria Ros,
amb els consells de Lifestyle.
Que és importantíssim, què?
L'aigua.
Beure aigua.
Ja, i també, ja tenim clar, això. Res, tenint en compte que treballes a la ràdio.
Sí,
exactament. Estaria bé cuidar la veu. Sí.
Ara. Passa-t'ho bé, no gris gaire.
Gràcies, Joan.
Gràcies, Andreu, que vagi bé.
Merci.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda. No sé per què t'he dit que vagi bé, Andreu. No,
perquè m'has... No, perquè que vagi bé el concert.
Ah,
no,
clar. Que vagi bé el concert. Sí que anirà bé, sí.
Sí.
Tens polsareta, aquesta, de colors o no?
Oh, suposo, no, perquè te la donen a l'entrada.
Perquè ha passat una cosa que a mi m'ha criat molt l'atenció. De seguida iniciem la cara B, eh? Però aquest matí llegia que el cantant de Coldplay ahir en el concert deia que la gent deixés els mòbils per gaudir del concert i que no gravessin tant.
És que és veritat.
Sí, però alhora, polsaretes amunt quan ell ho digui, també t'ho dic.
Sí.
Vull dir que és una mica missatge contradictori.
No, però les polseres fan un paisatge molt bonic, he de dir. Sí, no sé si has vist Instastories o fotografies.
Això t'anava a dir, cadascú té els fans que té.
Sí,
també t'ho dic.
Sí.
El teu ninxo d'edat. convida no, que facin sí. vídeos amb el mòbil.
Polseretes, també,
i
no?
I polseretes, exacte. Ara sí, va, iniciem la cara bé. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui per començar us vull parlar de la Maria del Rosario Testa.
Toma ja.
Val?
Ella... Té nom quasi de cotxe, eh?
Sí, jo ho he pensat. Sí, sí, Maria del Rosario Testa. Més coneguda com a Charito.
Ah.
Sabeu qui és?
No tinc el goig i el plaer de conèixer la Charito.
N'heu sentit a dir alguna cosa sobre una tal Charito?
No.
Bé, doncs no passa res, eh? No patiu. Si no la coneixeu, el mateix pels oients, és normal, aquí esteu jo, per fer-vos sortir de dubtes, com sempre. Molta atenció, perquè la Charito té 99 anys. Atenció a l'edat,
eh?
Té 99 anys. I està copsant tots els titulars perquè ha decidit presentar-se com a cap de llista a les eleccions municipals del municipi Patones de Arriba d'aquest diumenge.
Bravo.
Patones de Arriba?
Patones de Arriba. Ara us explicaré. Sabeu on és?
No.
Ara us
explicaré. Tinc ni idea, però sembla que sigui una mala traducció de Patons de Dalt.
T'he de dir que he hagut de buscar si realment existia aquesta localitat.
Sí.
I si existeix, perquè jo també quan he llegit Patones de Arriba dic, això què és? El partit polític que representa
clar, com va?
Llavors, escolta'm, 99 anys i es presenta com a cap de llista.
Déu-n'hi-do, eh?
Mai és tard.
Perquè, sí, això anava a dir. Perquè després diguin que l'edat és un problema. Mireu, més coses que us agradarà saber. La Charito és la candidata a l'alcaldia, atenció a la formació política, Abuelas por Patones.
M'encanta.
Val? Llavors,
m'encanta.
Per què complicar-se si ho podem fer senzill?
Abuelas por Patones.
Aquesta és una formació política independent que ja la va convertir, atenció, en regidora l'any 2019 i que està formada per només dones. Val?
Està molt bé, això.
Atenció al detall. La més jove de les quals, és a dir, d'aquesta formació política, la més jove té 70 anys.
Res.
Oh, clar, el nom ja ho diu, no?, de la formació.
Clar.
D'aquí el nom, Abuelas por Patones. Per cert, ara anem a especificar.
Sí.
Patones és un municipi del nord-est de la Comunitat de Madrid...
Ah, amiga.
...que es divideix en dues localitats, Patones de Arriba i Patones de Abajo. I tal, com us deia al principi, la Charito es presenta com a cap de llista a la localitat de Patones de Arriba. Que no sé si havia quedat clar.
Sí. Per ser a cas.
Escolta'm, avui, de moment, estem aprenent ja moltes coses.
Geografia.
Geografia
madrilenya,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. Sembla una localitat d'aquelles que usen conegudes marques de sabó.
Sí,
sí.
És veritat.
Per fer concursos, eh?
De les festes, sí, sí. Sí.
Escolteu-me, més cosetes. Que sapigueu que la Charito va entrar a l'Ajuntament d'aquesta petita població com a única representant i que actualment qui governa és el Partit Socialista, que va ser en el seu moment la força més votada. I clar, com que la Charito considera que l'alcalde no ha fet res de res...
Ai.
En 4 anys...
Compte, si diu la Charito...
Clar, ojo.
Ella, una altra cosa no. Experiència...
En té.
Exacte.
Sí.
Llavors, com que diu que l'alcalde no ha fet res de res en 4 anys, doncs ha decidit que ella és la millor opció i per això s'ha tornat a presentar, perquè diu que hi ha d'haver un canvi i l'abuela l'ha de fer, ella diu, eh? A tot això, que sapigueu que la Charito ja fa mig segle que va arribar al poble i assegura que es va enamorar dels carrers en pendent i les cases de pissarra. Escolta'm, ella ho defineix així, benvingut sigui.
Maco, eh?
I res, per anar acabant, dir-vos que Abuelas por Patones tenen una proposta estrella molt clara en el seu programa electoral, que és construir un aparcament subterrani per aconseguir eliminar la situació de col·lapse que hi ha a la localitat quan els visitants hi van a fer turisme, ja que, especifiquem, l'Ajuntament ha prohibit l'accés a la part de dalt del poble durant els caps de setmana.
Està molt bé,
per tant,
això.
De totes les propostes que fa les formacions polítiques, la de la Charito és molt clara. Construir un aparcament subterrani. Val? Asseguren que si governen construiran aquest aparcament que, segons la mateixa Charito, tot i que no guanyarà ni un duro, quedarà per sempre i el turisme seguirà deixant diners al poble.
Molt bravo, bé, Charito.
Charito.
Bravo, Charito.
Ja està. És que, mira, sembla que hàgim tingut telepatia, Joan Trias.
Vols el canvi?
Vota Charito.
Abuelas por Patones.
Exacte, dic. Per acabar, només em faltava per dir-vos. Visca abuela. Abuelas, en aquest cas, por Patones i visca la Charito.
Sí, senyora. Sí.
I si guanyo, us ho faré saber.
Home.
I si guanyes més, un dia la podem convidar.
Home, i tant.
Per telèfon, perquè si ha de venir de Patones... Exacte.
No,
potser li quedo una mica lluny.
Potser sí. Per telèfon anirà bé. Més cosetes.
Va, sí, moment per obrir plana pels consells de Lifestyle. Avui dedicats a totes aquelles persones que fan migdiada.
Sí, aquesta hora, més o menys.
Sí, és una bona hora per fer. No. He parlat més ràpid que he pensat. No és bona hora. Ara us ho explico. Abans de res, la pregunteta, com sempre, pels oients i també per vosaltres, sou de fer migdiada?
Depèn del dia.
No, gens.
No?
No, perquè
ni a l'estiu?
M'aixeco de mala lluna.
A l'estiu tampoc, eh?
No, mai.
Mai. Déu-n'hi-do. Jo a l'estiu sí, mira.
Jo els diumenges, cada diumenge.
Sí, és rutina.
Sí, és rutina. Després de dinar, al sofà...
Jo crec que el diumenge és el pitjor dia. perquè llavors després no vas a dormir aviat.
Ui, tant, jo dormo igual.
Mira, ja
és que sóc un dormilega.
Ja que l'Andreu ens deia que cada diumenge fa migdia i, per tant, la té més interioritzada,
sí,
et faré la pregunta a tu. No et passa que quan et despertes de la migdiada no t'has cansat? O
sí,
de mala llufa, com deia en
veus,
Joan?
Veus, sí, veus, perquè sí, ho faig malament, em sembla.
Ah, val.
Sí, sí.
Tots,
De mala llufa, dieu, per allà dalt?
De mala llufa, ho has dit tu, no?
Mala lluna.
Ah, jo mala llufa, sí, també ho diem així.
Sí,
sí, sí.
Veus?
És que això dels dialectes.
No t'aniràs a dormir sense veure una cosa més.
Exacte. Escolta'm, doncs això que li passa a l'Andreu a mi m'ha passat i jo estic convençuda que a moltes persones els hi passa. I bàsicament és perquè no feu la migdiada de la manera correcta.
Ara.
Per tant, avui us porto 4 consells bàsics i fàcils perquè les feu com cal i us beneficin en el vostre dia a dia. Perquè si no, per què hem de fer les coses?
I tant.
Per fer-les malament?
No, no cal fer-les,
no.
Clar.
Va, consell número 1, el consell més important. Fer la migdiada només quan la necessitis. Val? Pot semblar una tonteria.
I però, no dic,
però no ho és. No ho és. Perquè hi ha moltíssimes persones que fa la migdiada per rutina o perquè sempre ho han fet així. I aquest és el principal problema.
Ara.
Molta atenció, perquè, segons els experts, només hauríem de fer la migdiada quan el nostre cos sent que la necessita. Parlant clar, quan estem tan cansats que necessitem dormir una miqueta per seguir amb el dia. Val? Perquè, com passa amb tota la vida, cada persona és un món i potser Andreu González necessita fer-la cada diumenge, però Joan Trias no.
Clar.
Val?
Correcte.
Ja està, eh? Aquest és el primer consell.
És així, és així.
Fer
és així
quan el nostre cos ens la demani.
Bon
si
consell.
No, invertim el temps en altres coses, cadascú amb el que vulgui. Llavors, el consell número 2, fer la migdiada en un lloc còmode i un context adequat. Val? Perquè quedar-se dormit, per exemple, a l'oficina o sobre el teclat de l'ordinador, si tu riu, però hi ha moltes persones que dormen a qualsevol lloc. Doncs fa l'efecte contrari del que busquem.
Fixa't.
No, perquè tu imagina't que un dia has anat a treballar, hi ha moltíssima feina, i portes 10 hores allà. Hi ha un sofà a l'oficina. I dius, vaig a clocar al cap 5 minuts.
Clar.
No, fatal, no.
No, eh?
No, no. Perquè en aquest cas l'únic que aconseguiu és acumular dolor muscular, que serà molt pitjor, us asseguro, que el cansanci que podeu sentir. Per tant, si us poseu a fer migdiada, feu-la en un lloc on estigueu còmodes i sentiu que descansareu de veritat. Si no, directament, els experts recomanen no fer-la.
Clar.
Val? El consell número 3, no fer migdiades de més de mitja hora.
Aquest és
el gran tema.
Sí, és el gran tema.
Atenció, importantíssim, segons els experts, una migdiada efectiva no hauria de durar mai més de 30 minuts, perquè si no pot afectar, com és evident, el son i el descans de la nit.
Clar.
En aquest cas, la Fundació Nacional del Son dels Estats Units recomana fer una migdiada d'entre 20 i 30 minuts per millorar l'estat d'alerta i el rendiment sense quedar atordit, que en diríem, o que interfereixi amb el descans nocturn. A la línia del que estem dient, quan més llarga la migdiada, més possibilitats tindreu de patir efectes negatius i que tingueu també problemes d'insomni, per exemple.
Per exemple.
Val? Això és molt complicat, perquè quan entres en son profund fer la migdiada...
Clar, és horrible,
jo
després.
Jo crec que dormiria ja fins l'endemà.
Pot ser,
eh?
Pot ser, pot ser.
Costa llevar-se, sí.
Va, i ja per acabar, consell número 4, intentar fer la migdiada a primera hora de la tarda. Val? En aquest cas, els experts recomanen fer-ho abans de les 3. A nosaltres se'ns complica moltíssim.
Sí.
Però per què? Perquè si ho feu després és molt probable que influeixi en el descans també nocturn, a la línia del que dèiem ara. Tot i això, s'ha de tenir en compte cada cas, les necessitats de dormir, els horaris i l'edat, entre d'altres, ja que tots aquests factors doncs, determinaran quina és la millor hora per vosaltres per fer la migdiada. I ja estaria, eh? Ja
aniríem acabant. Per tant, has dit que la migdiada fins les 3, eh?
Sí.
Que
es recomana fer-la abans de les
3.
Per tant,
3.
Si vols apurar fins a l'últim minut, l'hauries de fer a les 2:40, posar-te a dormir.
A les 2:40 i a les 3 dir allò de... Vinga, va, tothom de peu que comença la caravana, va!
Exacte, has fet ja una està. Molt bona relació.
Veus que bé?
Sí.
Més cosetes.
No, més...
Ah, no.
Anem a
la musiqueta.
Deia que aquests són alguns consells, però que n'hi ha moltíssims. Com sempre que intentem anar els més concrets, els més fàcils, els més money zero, que
quan
en diem.
Quan us lleveu, sobretot, beveu aigua.
És veritat.
Sí. Que si no, la moqueta queda seca.
Sí, sí, i quan et despertis de la migdiada, hidrata't.
Clar.
Beu aigua.
Veus?
I sobretot, ostres, ara m'estan sortint moltes coses, dona't temps per activar-te. Calma, calma.
Que, Núria, Ros,
no cal,
cas,
no cal despertar-te de la migdiada i anar a tope. No, dona't 5 minuts. Beu aigua, calma't, torna a entrar en el món.
Bona aquesta.
Ja està. Música?
Som-hi.
Va, avui la notícia musical ens la porten Álvaro de Luna i Raiden.
Molt guai, aquest ritme, eh?
Doncs sí. El que estem escoltant ara mateix és Sin Antifaz, el nou single del cantant de pop-rock espanyol Álvaro de Luna, amb col·laboració especial del raper Raiden, que fa només unes hores ha sortit a la llum, i la veritat és que els comentaris són molt positius.
M'agrada molt.
Amb un ritme i un to del tot rocker i amb un gran predomini de les guitarres, tant acústiques com elèctriques, aquest single ens parla doncs, del tema que es parla últimament a les cançons, de les relacions, en aquest cas d'una relació tòxica, i de la importància de no deixar-se enganyar per les mentides dels altres. Una història que continua també en el videoclip, on hi veiem els dos cantants entrenant boxa per després fer un combat final. I res, per acabar, dir-vos que aquesta col·laboració de Raiden amb Álvaro de Luna és de les més esperades, si tenim en compte que el raper Raiden va anunciar fa uns mesos la seva retirada dins del món de la música. I mira que és molt jove, Raiden?
Sí.
Per això els seus seguidors doncs, esperaven moltíssim una nova col·laboració, que de fet no està parant de fer col·laboracions. En va fer una amb Fran Perea, que va estar aquí al programa, a la Caravana, en aquest marc dels 20 anys d'Uno más uno son siete, que ara es diu Uno más uno son 20. Per tant, avui, gran oportunitat per desitjar-vos un bon cap de setmana al ritme d'Álvaro de Luna i Raiden.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Sin mirarnos de largo, que no se me permite ni dejarlo. Ya salí de este letargo, pielas llenas vendiendo mi don a precio de saldo antes de cazarlo. Con atrapas sueños por si me lo roban. Chico educado, no revela secretos de alcoba. Pero si llega el coche escoba, que abra el maletero y lo verá lleno de quiero y no puedo, comerciando con mis obras. ¿Quién da más que no miro hacia atrás? Les verás usando mi nombre de anzuelo. Y podrán decir que me conociera un poco más de mí. Yo de ellos no podré decir ni que les conocí.
Sin apatía.
Ya salí del sin vivir, aquel que me tenía el miedo a morir así. Que me pusieron en contra de tantas cosas que no supe ni cómo ponerme y le puse fin.
Podría retratarte sin antifaz, podría perdonarte pero nunca olvidar. Siempre he sido dócil pero esclavo jamás. Si juegas con fuego te puedes quemar. Tus mentiras fueron tu mejor disfraz. Te escondiste en ellas intentando brillar.
Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia aparca el joc de divendres, excepcionalment amb motiu de l'especial Eleccions de diumenge.
Per cert, Ara que dius motiu especial de les eleccions de diumenge. Recordeu que aquesta casa tindrà un programa especial el diumenge fent el seguiment electoral amb tot l'equip d'informatius d'aquesta casa capitanejat per Pol Marçà. Per tant, si voleu seguir les eleccions i estar al dia minut a minut del que va passant durant la nit electoral, Ràdio Estel.
El que està clar és que no us ho podeu perdre.
I tant.
Claríssim.
I tant.
Doncs sí, ja sabem que se n'ha parlat i molt de les eleccions i intentarem desengreixar el tema preguntant a la gent del carrer si anirà a votar o no, d'acord? Sí. Llavors, com a reporter intrèpida, vull comprovar el batec dels votants, que en diríem, Joan. I els hi he preguntat, aniran a les urnes aquest diumenge? Sempre voten al mateix partit o enguany hi ha dubtes? Escoltem què ens diuen.
Vostè anirà a votar?
Entenc que sí.
Sí, nosaltres sí, nosaltres votem cada vegada que són les eleccions.
Sí, por supuesto.
Sí. Sí. Bueno, penso, no tinc potser molt clar a qui votar, però sí a qui no votar, i qui no vull que surtin, doncs llavors voto per això.
Jo vivo aquí en Barcelona, però soy de Madrid y me voy este fin de para... Pues eso, para ir a votar específicamente ahí el domingo.
I aquest any t'ha costat més rumiar-te aquí votar?
Sí, sempre em costa.
Sempre?
Sí.
O sigui, no és allò de votem sempre el mateix partit?
Bueno, normalment sóc bastant fidel dintre de les meves opcions.
Jo sempre voto el mateix partit i aquest any tinc dubtes.
Tinc dubtes, no ho sé, a qui votaré.
No ho saps, eh?
Encara no.
Eso de que vote a ningún partido es una suposición, ¿no? Yo voy a votar.
Va a votar.
Entonces no me ha costado nada pensar que... ¿Qué es lo que va a ir en ese sobre?
O sea, este año lo hemos tenido clarísimo, ¿eh?
Como todos.
Como todos los años.
Como todos los años.
Ja veiem que, de moment, tothom assegura que es desplaça cap al lloc on l'han cridat a votar. De fet, tenim una noia que marxa a Madrid, la seva ciutat natal, per poder exercir aquest dret a vot.
M'agrada molt la resposta d'una dona.
Digue'm.
La primera dona, de fet, que t'ha dit... quan li has preguntat, vostè anirà a votar el diumenge? I t'ha dit, entenc que
home,
sí.
Entenc que sí.
Entenc.
Menys que no esclati el món sencer.
Però m'agrada molt a mi la gent que usa termes entenc abans de dir una frase.
No obstant, també m'atreveixo a dir que els dubtes són protagonistes de l'elecció dels i les participants en aquestes eleccions. No? Sembla que les incògnites i la no confiança està present als carrers del nostre país. Ens quedem amb totes aquestes persones que asseguren que sí, que voten, i els preguntem: per què creieu que és important votar? I ens diuen això.
Penso que és molt important, clar. Si volem aconseguir coses, el millor és que la gent participi, no?, i col·labori. Si no, no ens podem queixar després del que surti.
Sí, perquè si no participes amb la teva societat, després no recriminis que el que s'està fent no t'agrada o no va d'acord amb el que tu creus.
Sí, porque es un derecho, se puede llamar obligación, no como obligación obligada, sino como que es bueno para ti, como que deberías obligarte a ti mismo para decir lo que tú quieras ahí, como si quieres decir nada, pero solamente manifestar que has ido a decir nada.
Ja que és el moment que tenim la nostra veu, que llavors ja facin el que vulguin, és una altra cosa, però almenys nosaltres hem donat la nostra veu i si no estàs d'acord, doncs votar en blanc, però almenys dir que no estàs d'acord.
Bueno, depende de la persona. Si estás concienciado sobre la política y te interesa, pues siempre es bueno votar, pero bueno, yo sé que hay muchos jóvenes que no están muy interesados en la política y que pues directamente no saben a quién votar, y yo creo que lo mejor es que si no sabes a quién votar, pues dar el voto en blanco.
Yo creo que sí que voten. Al mínim al meu entorn, tothom vota. Home, doncs perquè decidim qui ens governa, no?, i qui decideix per nosaltres, i és l'únic poder que tenim. En veritat, no em fio gaire, no? Les setmanes prèvies, res del que es digui és gaire de fria.
Ja veiem que aquí ha sortit el detall dels joves si voten o no, però ara ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track.
Dintre d'urna ja he ficat la papereta. Ja he votat per primer cop. Ja he votat.
El bonus track d'avui...
La trinca, que bons són.
Sí.
I que bo és David Morral amb les seves cançons també. Per cert, parlant de tècnics, que em deixava la part més important de diumenge en aquest especial de les eleccions. Home. A la part tècnica hi tindrem José Matosas, eh?
Les vies de so.
Ara.
Doncs el bonus track d'avui, Joan, és l'altra cara de la moneda. La gent que no sap si farà ús del seu dret a vot. Escoltem.
Jo no.
No, ¿por qué motivo?
Porque no me fío de ninguno.
No se fío de ninguno, vale, ¿y por aquí?
No, no, lo mismo.
No,
Per quin motiu?
Perquè crec que no tinc la suficient informació per poder decidir-ho bé.
Tres anys has votat?
Sí, perquè estava més informada.
I aquest any?
Perquè no he mirat res de cap partit polític ni res, llavors em semblaria malament votar algú per votar.
Bé, llavors d'avui a diumenge t'abstens de votar,
sí.
Eh?
Jo no.
Per quin motiu?
Perquè no crec en ningú ara. Ara per ara no crec en ningú.
Sí, aquest any no aniràs a votar, però altres anys has anat o no?
Sí. Aquest any no.
Aquest any?
Sí.
No ho sé, encara no ho sé.
Què t'està fent dubtar?
Perquè aquest any no estic seguint l'asilo de les eleccions, qui es presenta i tot. O sigui que no ho sé.
I has votat altres vegades?
Sí.
Vale. Creus que és important?
Sí.
Per què?
Sí. No sé, al cap i al fi és com un dret. Saps que tens amb...
Però t'estàs pensant, eh?
M'estic pensant, però, perquè no sé a qui votar, però segur que acabaré votant.
Que la gent que no ho tenia clar, bastant jove, eh?
Sí, no creguis, també et diré, eh? Perquè les primeres persones que han dit que no votarien...
Primera persona, no sé si era la Charito.
Efectivament, eren una parella de senyors grans, sí. I ens deien que no votarien. De fet, haig de dir que recollint aquests testimonis, alguns d'ells, en concret aquesta parella, han acabat fugint abans que s'acabessin totes les preguntes que tenia per ells i elles. No els jutgem, entenc que no vulguin donar declaracions, i tenim d'altres a qui sembla que s'ho estan pensant i que potser acaben anant a les urnes en aquest últim esforç, no?, que hem vist. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és el senyor Antoni Biarnés, politòleg i director del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Molt bona tarda, senyor Biarnés.
Bona tarda.
Sembla que hi ha molts dubtes respecte a aquestes eleccions. Davant d'aquesta situació, quin és el millor remei?
Bé, un pot informar-se, això és gratuït, està a l'abast, és fàcil. El que passa que és un esforç o és una activitat que competeix contra moltes altres possibles distraccions i amenitats. I, per tant, hi ha qui no està disposat a pagar aquest petit preatge que requereix la democràcia.
De fet, hi ha una participant que assegura que aquestes darreres setmanes no se'n refia de res del que es diu, o d'altres que asseguren que no votaran per desinformació, justament, no? Aquest és el resultat d'una societat on la informació, podríem dir que s'ha vist vençuda per la sobreinformació i les fake news?
No crec que el problema més important sigui aquest, eh? Aviam, d'entrada, a les eleccions, siguin quines siguin, sempre hi ha un gruix significatiu d'extensionistes, però és que en les municipals més, perquè són percebudes com unes eleccions menys importants que les altres, no? Si no ho consideres tan important, és lògic que no t'hi esforcis tant com en algunes altres. Però les fake news que poden ajudar a que la gent s'atabali i que pensi que no hi ha manera d'aclarir-se, a vegades només són l'excusa per poder vestir el que és mandra o una actitud de fons de crítica i d'esmena a la totalitat del sistema.
La participació, doncs, dels votants més indecisos, no?, aquests, podríem dir, poc interessats per la política, pot ser decisiva en el resultat final d'aquestes eleccions o representa una minoria?
No, d'indecisos n'hi ha molts, tant un 30%, i per tant deu que entrar en la balança cap un cantó o cap un altre. Una altra cosa és que una part important d'aquests que es diuen indecisos, en el fons, són gent que no aniran a votar i que sovint ja ho saben que no aniran a votar, eh? Però que no gosen dir-ho com a tal. No està ben vist dir que no aniràs a votar. Però sí, els indecisos de veritat, aquests acabaran de cantar en l'elecció i és el que fan els partits aquests últims dies, intentar treure-se'ls.
I com ho podríem fer? Quines aquestes estratègies dels partits polítics per convèncer, no?, aquest votant indecís?
Bueno, d'entrada, una campanya electoral consisteix bàsicament en tenir 4 o 5 arguments importants i anar-los repetint una i altra vegada fins que la gent els acaba escoltant i interioritzant. Com que la política no és la primera afició de la gent, doncs s'ha de perseverar molt en aquesta empresa d'anar comunicant aquests 4 o 5 missatges, i això és el que estan fent l'última setmana els partits, alhora que intenten arribar a la gent a través de gent del seu entorn. Eh? Sempre tindràs més confiança si el producte te'l ven algú que coneixes i que hi confies, que no pas algú extern.
Senyor Biarnés, creu que hi ha una tendència a la baixa en la participació?
No, és molt irregular, i ja dic que no és municipal, sempre és una mica més. Aviam, l'abstenció, en el fons, n'hi ha de dos tipus. Una és la que fa aquesta esmena a la totalitat, no? Jo ni tan sols crec en el sistema i, per tant, no hi ha els partits i en els candidats, sinó en la manera com estem organitzats. Bueno, doncs no deixa de ser una postura legítima, eh? Mm. Però llavors hi ha també l'abstenció, que és més aquesta que deia de mandra o de simplement no prioritzar el tema, eh? Mm-hmm.
Llavors, quina diferència hi ha entre aquestes dues opcions, no? Per exemple, s'ha parlat del vot en blanc i, per altra banda, sabem que hi ha el vot nul. Quina diferència hi ha entre els dos?
Bueno, un vot blanc és algú que pensa que la democràcia és important, que cal anar a votar per fer-se sentir, però que no troba una oferta que el convenci, i davant d'això ho expressa votant en blanc. Dient, millorego, perquè jo crec que en el sistema, en la manera de decidir compartida, però no m'agrada l'oferta, no. Aquesta és vot en blanc. Vot nul és un vot que té alguna deficiència, eh? Per exemple, que hi hagi diferents papeletes de diferents candidats en un sobre, o que s'hi facin marques. Clar, tot això invalida el vot. Sovint és una manera de protestar, també, o de deixar el teu missatge, escrius una cosa en la papereta, que això el fa invàlid, però també moltes vegades és simplement un despiste, una qüestió tècnica. Malgrat això, el vot nul no compta. La diferència a l'hora de la veritat és que el vot blanc sí que suma en el que és l'aplicació del sistema DONI, i la pràctica fa que acabi beneficiant els partits més grans. En canvi, el vot nul no compta, i per tant no té cap efecte polític.
Mm-hmm. Senyor Antoni Viernés, politòleg i director del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i resoldre'ns la pregunta del dia. Que vagi molt bé.
A disposar, adéu.
36 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, gràcies. No marxis gaire lluny, perquè després de publicitat obrim una nova plana d'On són les dones, aquí a la caravana.
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes són la caravana, a Ràdio Estel.
8 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth a man's gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, no ens cansarem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, avui volem obrir plana per parlar del món del còmic i el paper que han tingut i segueixen tenint les dones en tot plegat. No és cap descobriment si us dic que la història del còmic és plena d'oblits que tenen nom de dona, però també d'estereotips i missatges masclistes i també homòfobs que l'han representada com un ésser inferior, com a resultat d'un món dominat pel sistema patriarcal. Per això avui les preguntes són molt clares. Com ha canviat i evolucionat la figura de la dona dins del món del còmic? Aquelles vinyetes on es sexualitzava tant a la dona encara existeixen? Qui són i on són aquelles dones que van començar una lluita per canviar la història del còmic? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora la filòloga i artista gràfica Maria del Carmen Vila, coneguda artísticament com a Marica Vila. Marica, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Take a look around and you see, and you see, and you see. Mira, Marica, sempre demanem a les nostres convidades que triïn una cançó per presentar-se, i tu has escollit Sisters Are Doing It For Themselves, una cançó molt bonica, primer de tot, però que també ens deixa frases com el sexe inferior té un nou exterior. Aquesta frase ve a representar una miqueta el que ha passat amb el món del còmic.
El que ha passat en el món.
M'explico,
del còmic,
eh?
També.
Exacte. A poc a poc, les dones, no?, que sovint ens mal anomenen com el sexe inferior, estan aconseguint tenir el paper i l'espai que sempre haurien d'haver tingut dins del món del còmic.
Evidentment, evidentment. No, però no és per casualitat. O sigui, no és que hi hagi un altre tipus d'aire o un altre tipus de generació, sinó que es va sumant al treball i l'experiència de molts i molts i molts segles de dones, perquè les dones sempre han estat i sempre han lluitat.
Abans d'entrar en matèria, explica'ns per què Marica com a nom artístic.
Marica és un acte reivindicatiu ja d'inici, pues a l'estar treballant en un espai masculí jo sola, perquè era l'única dona en aquell moment, en el moment que surt el meu nom, pues significava tenir que fer una cuirassa bastant important i tenir que lluitar amb l'equívoc sempre de què és la reivindicació d'igualtat o l'exigència d'igualtat. No és d'imitació ni de ser un home, sinó de ser respectada en la teva integritat. Llavors, entre bromes ingenioses, jo era una nena molt joveneta, i venia de les monges, els meus companys un dia em van dir, no sé què, Mari, no em digueu Mari, respecteu-me més com a artista i com a persona, no em digueu Mari. Llavors van dir, et direm Marica, a veure, perquè la veritat és que vols igualtat, però ets un noi una mica raro. No et podem... El tipus de relació es fa rara, no? Llavors jo vaig dir... Això era una broma, i era un joc d'enginys que es donava molt en les converses dels estudis de dibuixants. Però jo vaig tenir la lucidesa en aquell moment de ser jove i de dir, home, us esteu insultant amb un nom de dona, no un nom de dona, sinó un dels primers noms de dona que estan en tots els idiomes, que és un espai netament femení. Per què l'hem cedit, aquest espai, a l'insult? A més, amb un insult que és ficar-se amb la identitat sexual d'un altre, que és, no té per què... O sigui, és horrorós que sigui un insult, no? Per tant, jo defenso aquest espai, assoleixo aquest nom, i des d'aquest moment ja vaig assolir el nom de Marica. I... És més, després em vaig donar compte que la major part de noies que es deien Mari Carmen es cursaven, feien el diminutiu amb Maica i eliminaven la R. Ja tothom, i a mi em passava que després, a l'assolir el nom d'Amèrica, molta gent que em coneixia, en altres espais, no sols al còmic, em deien, hola, Maica, després de preguntar jo, hola, soy Marica. Oi, hola, Maica. I jo deia, no, Marica, amb R, i reivindicava, i això em permetia ja fer un activisme de canvi de llenguatge, de qüestionar-nos com parlem, no?
I de Mari a Marica, amb R, però amb K.
La K va ser una qüestió de censura quan vam fer les primeres revistes d'autor, que és quan jo vaig començar a poder firmar a Marica, i en un moment donat, en algun moment, em va aparèixer una K, perquè en principi el mateix Consell de Redacció de Progressistes deia que era molt lleig firmar a Marica, que no podia firmar a Marica. Jo vaig emperrar-me en que sí i vaig firmar a Marica. Llavors, en un moment donat, va aparèixer amb K. I ja estava posat. I llavors jo vaig assolir-la, perquè la K vaig assolir que era una lletra radical i guerrera, i que com sonava igual, em permetria fer el mateix activisme i la mateixa reivindicació.
Fa un moment dèiem que Marica Vila és filòloga i artista gràfica, però a banda de tot això també és una figura clau en la història del còmic espanyol per la seva trajectòria en el mitjà i la feinada que ha fet lluitant per trencar estereotips. De seguida parlem de tot això, però abans explica'ns una mica com recordes aquell primer contacte amb el món del còmic.
Pues el primer contacte en el món del còmic per mi és meravellós. A mi m'encantava sobretot dibuixar i llegir el còmic. Vaig llegir molt poc temps de petita. Normalment els dibuixants de còmic tots són grans lectors de còmic, però és que els nois tenien espai per llegir. Les noies ens feien fora del còmic, perquè, clar, teníem només un espai molt petit, que era el còmic romàntic. s'acabava el còmic romàntic, que no tenia ni continuarà, és a dir, no teníem futur, la boda era el final de todo, no teníem aventura, no teníem res, pues les noies o passàvem directament a la literatura o algunes també, a mans del dibuix, seguíem a dibuixants i llavors ens travestíem per llegir els còmics de nois. És a dir, per seguir l'aventura d'un noi t'has de travestir. Per seguir les aventures del Capitán Trueno o de qui sigui, o de Tarzán o del Príncipe Valiente, tots som protagonistes masculins i les històries són de nois. I les noies surten com a adorno o com a trofeu o com a excusa perquè hi hagi una batalla a rescatar la noia, no? Per tant, era, el paper de la noia no et permetia identificar-te.
Ara ens deies que des de sempre, i sobretot fa anys, no, en els còmics les històries eren exclusivament de nois i les noies doncs, teníem aquest paper complementari que era sí. com a trofeu, o inclús es sexualitzava molt el paper i la figura d'una sí, dona. Sí. Per tant, m'interessa saber si quan vas decidir dedicar-te professionalment al món del còmic et vas trobar amb alguna persona que va qüestionar, no?, el fet de voler-t'hi dedicar per ser dona.
No, perquè el que passa és que em van conduir, tal com vaig... Jo vaig entrar com a il·lustradora a una agència, Seleccions Il·lustrades, que treballava per Europa, Amèrica, per tots els països estrangers. No publicàvem aquí, publicàvem fora. I era el que jo feia era il·lustració, però immediatament quan vaig començar a fer còmic em van conduir al còmic romàntic, perquè com era una noia...
Directament per
les
ser
noies
dona,
feien còmic romàntic. No feien còmic d'aventura, ni còmic de ciència-ficció, ni còmic... i no existia el còmic d'autor com a tal en aquell moment. Va ser uns anys després, a la transició... Bueno, jo primer et dic, ho feia amb molta il·lusió, perquè el que estava fent era entrant en una professió que m'acceptava i feia els meus dibuixos i els veia publicats en anglès i cobrava amb lliures, en aquella època que la pesseta valia molt poc, amb la qual estava superfeliç. Però immediatament vas madurant i, a més, entrem a l'etapa de predemocràtica en la que tot el país i el jovent pues, també nota aquelles sacsejades de qüestionament, què faig, per què faig això, i una de les primeres coses que volem fer, jo i un altre grup de dibuixants, és posar la nostra professió al servei dels moviments socials. I, per altra banda, reivindicar el còmic com art, com un element i un llenguatge artístic importantíssim. Fem tot això, i quan fem tot això, i jo em plantejo ser autora, creem el còmic d'autor, el naixement del còmic d'autor, els anys del 75 al 78 és quan neix, i quan es crea l'àlbum del còmic del 80, creem les estructures del Saló del Còmic, el sindicat de dibuixants, els primers sindicats, les primeres plataformes per veure, per publicar, i al anar a publicar i anar a enfrontar-te en què vols dir, et trobes en què el teu espai, el teu cos ja està codificat, ja està cosificat, i que, a més, el que tu estaves fent és una cosa que va contra les teves idees, el còmic romàntic, no? Per tant, el primer que fas és qüestionar tot això. I aquí et dones compte que has de, primer, que has de trencar estereotips, i segona, que has de qüestionar el llenguatge del còmic que està usant, usurpant el cos de la dona. En el Tòtem Especial Mujeres de 1978, a part de publicar les tres dones que estem en aquell moment, juntament amb les tres italianes i les tres franceses, faig un article que es diu Mujer, objeto y sujeto del còmic, que en aquell moment és intuïtiu, però que, de fet, és la base de la meva tesi doctoral que vaig fer el 2017. O sigui, començo a qüestionar per què som objecte i no subjecte del còmic, les dones, el nostre cos.
Marika, perquè ens en puguem fer una idea tots plegats i els oients des de casa, com es tractava, de quina manera es tractava les dones en les vinyetes de fa aproximadament 50 anys? Ens podries posar algun exemple complet?
Te'ls podria posar de més a prop de 50 anys, eh? Te'ls podria posar, jo què sé, des de... En aquest moment s'està reivindicant Barbarella, I fa uns anys es va recuperar i reivindicar Valentina, de Guido Crepax, com a feministes. Són les muses de la progressia de la Nouvelle Vague i de la francesa i de la italiana i de la progressia espanyola i els mites del còmic d'autor, també espanyol. I són només són cossos ocupats per veus masculines i utilitzats per alliberar a l'home de les seves repressions, enfrontar-se al seu pare, diguéssim, enfrontar-se al sistema, però enfrontar-se a través d'un territori que és el cos ocupat, el cos de les dones. Si vols exemples, doncs et diré que, per exemple, Valentina, que és un Guido Crepax, que és un dels més avançats, que avança més el llenguatge del còmic, innova i aporta més coses, el seu personatge, Valentina, ocupa el lloc central mentre el protagonista original se'n va al seu sòtan des del que controla el món, i des d'aquest sòtan controla Valentina, que encara que a darrere d'ell va passant pues, reunions d'intel·lectuals, es parla de matemàtiques, es parla d'arquitectura, de música, de pintura, i estan tots els llibres, Mao... darrere d'ella hi ha tot el context de l'època contínuament. Però ella l'únic que fa és despullar-se i dormir per somiar que la torturen, per exemple. Representa i escenifica els mites i els traumes de l'autor, que no està mal, o sigui, bueno, és una proposta, el que passa que no és feminista. D'altra banda, aquesta noia que passa per Freud, o sigui, la porten al psicòleg, la porten passa per totes les ideologies del moment, amb qui lluita és amb les feministes, que són bruixes, que la venen a posseir, i qui ha d'aconseguir fer és matar i extirpar totes les seves parts negatives que són relacionades amb el lesbianisme.
Déu-n'hi-do,
Per tant, no, això no és feminista ni és progressista.
I, Marica, tot això es normalitzava en aquella època?
Es torna a normalitzar. Es diu que és feminista i progressista perquè parla de tot això. Lo qual sí que és cert que era transgressor, aquest còmic, però era transgressor a través del cos de la dona, no era feminista. I era transgressor a través del... ensenyava les pors del mascle a les noves dones. Però ella no era... Ella era com volia... O sigui, ella era una reconstrucció de l'estereotip. Es trencava l'estereotip de la senyora que borda i que és la companya de l'heroi, i es munta un altre estereotip, que és la musa al servei dels traumes masculins. I ve tota l'època del Destape, i ve la democràcia ha donat... han dado la democràcia por detrás. Hi havia una portada amb una noia despullada i un senyor amb bombín, amb postures... Bueno, recorregant, teniu que agafar hemeroteques i mirar-les, o la meva tesi, en la que ho veureu, i veureu tota la usurpació d'aquest cos en la transgressió, que està bé, jo no critico que passés això, jo dic que això es feia sobre el cos de les dones i no liberava les dones, i en canvi no es deixava espai per liberar les dones, i al revés, es muntava un nou estereotip de que la dona alliberada era aquesta, i passava de tenir una mica d'acció, com havien començat a tenir les superheroïnes, que és qüestionable, el feminisme aquí també, però aquesta mica d'acció de sobte es perdia amb la roba, i passaves de l'acció a l'exposició, i aquesta exposició era a canvi d'un poder. El poder femení era la seducció. I la seducció no és un poder.
Marica, ens queden pocs minuts, però sí. Preparant aquesta entrevista ens hem trobat amb una notícia de fa aproximadament un any que publicava el diari 20 Minutos, on el director del Festival Internacional del Còmic Europeu, Pablo Lozano, assegurava que només un 25% d'autors que treballen a la indústria del còmic són dones i que, per tant, el desequilibri de sexe segueix present. Quina valoració en fas d'aquestes dades?
Aquestes dades tindrien que veure què considera ell que són aquestes dones, que són les professionals, perquè hi ha moltíssimes, actualment hi ha moltíssimes dones que s'autoediten, moltíssimes dones que publiquen en webs de còmic, que no passen pel procés editorial normal, i llavors no sé si ell contempla tot això o no. El que sí et diré, que continuem siguent minoria. El que passa que tenim molta més visibilitat que abans.
A dia d'avui, el món del còmic ja està totalment lliure d'estereotips?
No.
Li queda molt?
Mira, ens queda a tots, en tot el món, la feina crítica i autocrítica contínuament amb els estereotips, perquè els estereotips és una cosa que creem nosaltres, i les creem perquè segurament necessitem la tranquil·litat de creure que això és el que està bé, o seguir models, i llavors bueno, hem de saber en quins models ens reflectim i si s'han de canviar o no s'han de canviar. Però els estereotips continuaran, perquè els estereotips els compra la gent i els sacralitza la gent. Som nosaltres els que construïm els estereotips, i són ells els que després s'encarnen amb la realitat i ens transformen, i ens fan passar per la cirurgia estètica, o ens fan infiltrar-nos porcellana, com les Barbies humanes.
Correcte, que, correcte.
Per exemple.
En línies molt generals, què significa per tu el còmic?
El còmic és un llenguatge meravellós que uneix la força de la imatge amb la reflexió. També és molt manipulable, perquè com entra pels sentits abans de reflexionar, si el missatge que posa és manipulador, doncs ja t'ha entrat, no? Però, bueno, és una meravella de llenguatge, de forma de comunicació, i com a tots els llenguatges i com a tot el que fem els humans, ha d'estar contínuament sumès a l'autocrítica.
Marika, abans de dir-te adéu, no? Ens agradaria que ens expliquis quins projectes tens entre mans, futurs projectes. Explica'ns una miqueta amb què estàs.
Com et podem seguir, també. Sí.
Bé, jo ara, sobretot, em dedico a la teoria. Uh-huh. És a dir, sobretot a construir una genealogia de dones. Sí que vaig publicant, i vaig, per exemple, ara mateix s'ha publicat a França, s'ha fet una exposició en homenatge a Ananà, una revista mítica, i m'han encarregat les portades, i fet les portades. He fet un llibre col·lectiu que m'han demanat entre diverses autores una història per tancar-lo, el tancament és meu, amb una història. Vaig fent coses, vaig dibuixant i vaig publicant contínuament. Vaig fent cartells pels salons del còmic, per el que em demanin. Però el que faig de treball és, per exemple, estic preparant una exposició pel setembre amb la Diputació de Barcelona, que anirà per tots els museus locals durant 3 anys. I és una genealogia de les dones. O sigui, es diu Cossos que parlen. I és llegir què ens han dit les dones, no tenien veu,
clar, a través de...
però a través del seu dibuix, i contrastat amb quan hem tingut veu què hem dit les dones i quins cossos hem posat en solfa i quins cossos arriben avui. Per tant, des de 1910 fins a 2023 podreu veure-les en aquesta exposició. Al marge d'això, estic al Reina Sofia en l'exposició de les Undergrounds. Bueno, hi ha diverses exposicions a Vietnam.
Déu-n'hi-do,
A l'ambaixada de Vietnam hem fet una exposició. I jo em dedico molt a promocionar, no a promocionar, a rescatar els noms ocults i, sobretot, a intentar que es construeixi un discurs intergeneracional, un discurs col·lectiu, perquè no siguem una excepció contínuament. Les dones sempre són una excepció. I com són una excepció, mai queda el seu discurs inclòs en la pintura, ni en la música, ni en el còmic, ni en la vida. El que hem de fer és omplir el contingut de les modes i crear unes arrels conjuntes per les que circuli un discurs.
Maria del Carmen Vila, més coneguda com a Marika Vila, filòloga i artista gràfica, que avui ens ha apropat a la història del còmic a Espanya. Moltíssimes gràcies per fer-ho tan fàcil, per la feinada que has fet, perquè això significa molt per totes les dones, i et anem seguint. Fins aviat, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies. A vosaltres.